Mapamundi, l'actualitat internacional a Catalunya Informació. El món en profunditat i amb mirada pròpia.
Posem el focus a Alemanya.
A Alemanya hi ha llibertat de manifestació, però no hi ha espai per la persecució ni per a la difamació contra persones d'altres països que venen a casa nostra.
Milers de persones a Dresden i altres ciutats d'Alemanya alertant del risc d'una creixent, diuen, islamització del país, i la cancellera Angela Merkel deixant clar que aquest moviment, conegut com a Pegida, no és menor. Enviat especial a Dresden, Oriol Serra, bona tarda. Enviat especial a Dresden, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Pegida. Estem parlant d'un moviment que va a l'alça, això és evident, i que preocupa cada vegada més. Fins a quin punt?
Doncs mira, amoïna fins al punt que s'està estenent per altres parts de la geografia alemanya, no només aquí a l'est, on som ara, a Dresden, la capital de Saxònia. Recordem que Pegida va començar com la idea a través de Facebook d'un sol individu, amb antecedents penals vinculats a l'extrema dreta, per cert, i ara ja compta amb rèpliques a d'altres parts del país. Ahir, per exemple, a la ciutat de Bonn, antiga capital de la República Federal, centenars de persones van manifestar-se en contra de la islamització. En cap cas, però, el poder de convocatòria ha estat tan gran com a Dresden. Ahir, amb més de 15.000 participants aquí en aquesta ciutat, i t'asseguro que l'ambient que s'hi respirava no era precisament agradable. Al costat d'alemanys desafavorits econòmicament, hi havia també centenars de persones amb estètica neonazi. Tot plegat un còctel de populisme xenòfob altament inflamable. No és estranyar que el govern federal i també el conjunt de l'opinió pública alemanya s'ho miri amb molta preocupació.
Clar, en les últimes setmanes han anat apareixent alguns aspectes, no?, que toquen de ple el tema de la immigració, per exemple. Aquesta qüestió està al darrere d'aquella intenció del partit conservador bavarès CSU, aliats de Merkel, per establir que els immigrants hagin de parlar l'alemany a casa de manera obligatòria. Al final, com ha acabat això?
Doncs mira, de moment la Unió Social Cristiana Bavaresa, el partit que governa per cert Baviera des de fa dècades, s'ha vist obligat a igualir la seva proposta, això sobretot doncs, a partir de la pressió tant social com també política arreu d'Alemanya, perquè tothom es va posar les mans al cap a partir d'aquesta idea. El congrés del partit de la CSU a Nuremberg la setmana passada es va passar de pretendre forçar l'ús de l'alemany al carrer i a casa a només recomanar-ne l'ús. I recordem que en declaracions al Mapamundi, els responsables del Centre de Lingüística General de Berlín van titllar aquesta mesura dels conservadors bavaresos d'idea surrealista.
I deixa'm que pregunti una tercera cosa, Oriol, perquè Turíngia s'ha convertit en el primer land de l'Alemanya unificada dirigit per un líder postcomunista. A què es deu això i què pot suposar que el partit Die Linke tregui el cap en algunes parts del país?
Doncs mira, principalment el fet que Die Linke hagi arribat al poder a Turíngia no té, o sigui, té a veure sobretot amb l'èxit d'aquest partit als estats federats que formaven part de l'antiga Alemanya comunista. Mm-hmm. A partir d'aquí, evidentment, calen doncs, combinacions necessàries, aritmètiques, en els parlaments respectius, i a Turíngia ha estat possible, després de moltes discussions entre Die Linke, el Partit Socialdemòcrata i els Verds, per poder fer un tripartit. Per tant, és la primera vegada que governaran, si més no, a nivell regional. Però això té conseqüències a nivell nacional, a nivell federal alemany, perquè recordem que a Berlín ara mateix tenim una gran coalició, la segona gran coalició de Merkel, i els socialdemòcrates governen amb els conservadors no veuen bé que els socialdemòcrates flirtegin amb un partit postcomunista a d'altres regions, però aquest tipus de, diguéssim, de mans polítiques que els surten als grans partits són tant per una banda com per l'altra, perquè el partit de Merkel també està doncs, flirtejant amb el darrer per Alemanya, però en tot cas encara trigarem a veure terratrèmols provocats per Die Linke a nivell federal, haurem d'esperar.
I molts flirtejos, ens ha quedat clar. Oriol Serra, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
No deixem de parlar d'Alemanya perquè us presentem les reflexions de Josep Maria Martí Font, corresponsal del País durant ara fa 25 anys. El llibre Després del Muro, de Galàxia Gutenberg, reflexiona sobre el passat, el present i sobretot el futur d'Alemanya. Al Mapamundi hem parlat amb ell.
Alemanya després del mur.
Alemanya recupera el lloc que sempre ha tingut, que és el centre d'Europa, rodejada per tothom i com el lloc estratègic des del qual el continent respira i s'articula. Controlar Alemanya és controlar Europa.
Un gegant econòmic, un nan polític.
L'actual Alemanya poder sigui massa gran per Europa, però definitivament és massa petita pel món globalitzat. És a dir, que un país europeu, per més important que sigui econòmicament en termes d'exportació, de moneda, etc., però amb una demografia de 80 milions d'habitants i uns quants ports al Mar del Nord no és res.
El poder de Merkel.
Merkel s'ha fabricat sobre el poder. Es converteix en un personatge que dona tranquil·litat. Per exemple, Merkel mai fa promeses, no promet res. Això és una cosa sorprenent per polítics europeus, no? Ella diu, bueno, jo ja cuidaré de tot, però promeses ni una. Mapa Mundi.